Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Vicente Atuara Llorens. El entierro tendrá lugar hoy lunes a las 5 de la tarde en la parroquia de los Evangelistas, domicilio del finado calle Rey Don Jaime número 102, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
A la bona la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts. Estem a 21 de juliol i tenim una última notícia no massa alegre, no?, sobre el Villarreal Club de Futbol. Rubió, què ha passat?
Bueno, Susana, pues se confirma, crec que lo pitjor, perquè el dissabte el Villarreal va jugar un partit amistós. En el minut 75, una jugada pràcticament en el mig del camp, una disputa en Kevin Carlos del Basilea i Logan Costa el nostre, acaba en Logan estès a terra. Si te dones compte, en el propi partit, hasta Marcelino entra al camp, que és una cosa que normalment no passaria mai. Hasta Xisco també entra a veure com està Logan. Gueye se queda aixina com mig de genolls mirant-lo i tot feia pensar lo pitjor i, efectivament, Logan Costa té una rotura completa del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.
És a dir, Logan Costa esperarà bona part de la pròxima temporada. El central nascut a França, que també és internacional, amb Cap Verd.
Sí, és en la isla de Cabo Verde, que damunt, claro, dius, se n'anava a la Copa d'Àfrica? No, perquè justament el seu a selecció no anava. O sea, era un defensa que comptaves en ell per a tota la temporada, per a tot aquest cicle, inclús de la Copa d'Àfrica, que ahí sí que, per exemple, Canguala sí que se'n pot anar. Ell, la seva selecció no se n'anava, per tant, ell sí que haguera estat tota la temporada.
Es trenca el lligament d'encreuat anterior del genoll esquerre en el partit amistós contra el Basilea.
Sí, sí, la veritat és que en la pretemporada no se guanya res. O sea, aunque tú guanyes 8-0 tots els partits de pretemporada, no servís de res. Però, com li dic a vegades a mon pare, pues perdré molt. I mira el que acaba de perdre el Vila-real.
El termi mitjà de recuperació està entre 6 i 9 mesos.
No, o sea, Susana, ara mateix el Vila-real té que renovar a Foyt i fer una inversió prou important en un defensa del nivell de Logan. Defensa que pugui ser titular en tots els partits de la temporada. Recordem que està en joc en la Champions.
És a dir, el primer que ha de fer per a d'alguna manera reposar allò que és molt mala notícia.
Renovació de Foyt, vital, i inversió important en un defensa central que torna a dir pugui ser titular tant en Lliga com en un partit de Champions.
Les xarxes estan que bullen. Hi ha algú que diu, ha sido empezar a hacer dobles i triples sessions d'entrenament i ja tenemos el segundo que cae.
Bueno, a veure, la pretemporada és això, agarrar físic, preparar-te durant molts partits per agarrar ritme. I sí, el Villarreal té prou mala sort de que en moltes pretemporades han passat lesions greus, però bueno, això, n'hi ha que reposar-se, n'hi ha que intentar, això, com deia, renovar a Foyt, dur un defensa central que puga suplir a Logan i reposar-se d'este colp.
El que en diuen, golpe duríssimo para el club, que se verá obligado a acudir al mercado en busca de un central. Habrá que ver cómo se mueve la dirección deportiva. Por supuesto, mucho ánimo y demás. Después un altre que diu, espero que a Foyt se la renueve y respecto a las lesiones habrá que gastarse la pasta, tal cual, y más con la obsesión de Marcelino en defensa.
Bueno, ahora es que al final les lesions de n'hi ha moltes que no se poden fer. O sea, no sé, el Real Madrid que té les millors també té moltíssimes lesions, o sea, al final no en ese ambient crec que no, per molt que gastes sempre vas a tindre jugadors lesionats, però bueno, sí, la veritat és que en pretemporada és moltíssima mala sort i el Villarreal no és la primera volta que en pretemporada perd un jugador important.
Diu que totes les temporades algú dels importants se fastidia, no? Clar, les xarxes estan que bullen en este moment. En fi, en concret, buscar ixe central, estàs dient, renovar a
Foyt i inversió important en un defensa central que pugui rendir al màxim per a Lliga i per a Champions.
Aproximadament fa 34 minuts que ha eixit la notícia en les xarxes i que diu que Logan Costa s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerrer en este partit amistós contra el Basilea. Gràcies, Rubio.
Vos deixe que seguiu. Hombre y tienes más de 45 años, es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Villarreal un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Este verano, las noches de onda suenan y se viven diferente. Julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento de Onda.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm!
Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
En la Forza de Grúas Tomás, NICE, elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Miren, recordem, el divendres al migdia els vaig dir que tenien una taula de negociació els funcionaris de la casa, de l'Ajuntament de Villarreal, amb l'alcalde. Bé, doncs així tinc a Rafa Pedregosa, ell és el delegat de personal sindicat, del sindicat de policia local de Villarreal. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Susana.
Sé que esteu molt cansats, Rafa.
Sí, jo personalment sí.
Hi ha un moment en el que negociar és dur, quan, sobretot quan un demana el que li toca.
Evidentment. No obstant això, he de dir que encara que estigui cansat, forma part de la nostra tasca i hi ha que manar sempre un missatge que siga positiu. Pensar les coses sempre en positiu. Perquè així és més fàcil negociar i és tot més bé.
Jo tinc dues versions de lo que va passar allí dins.
Bueno, jo donaré la meua i l'altra versió, pues...
Rafa, la teua ja l'heu donat, la teua és pública i la puc llegir tot el món, vale. Però clar, lògicament, a mi les taules de negociacions m'encanten, sobretot perquè se veu la capacitat que té cadascú d'estar en el puesto que està, no? Se's comença, el senyor alcalde diu que, bueno, que ell, la idea que té és estabilitzar l'ocupació, és a dir, els puestos que no estan ocupats en, tot el, en totes les àrees.
Sí, així és.
Val?
Així és.
Perquè, clar, tu estaves per la policia local, però també hi havia per més funcionaris, no?
Sí, clar, a la taula general hi ha representació de tots els agents socials que tenen representació dins de l'Ajuntament de Villarreal i el sindicat de policia forma part de la taula de negociació junta amb altres sindicats i, bueno, pues, evidentment, atenent a l'eix ordre del dia... El primer punt va ser l'assumpte de l'estabilització. El senyor alcalde mos va donar informació, és un símil de la dació de comptes, per dir-ho d'alguna manera, al pleno, sobre l'assumpte de l'estabilització i, bueno, evidentment, és una de les qüestions que forma part de la seva fulla de ruta en el seu moment i que ja se'ns va adelantar fa molt de temps, però, bueno, així les coses porten a tres ritmes, a tres temps,
sí.
I, bueno, pues ara toca això.
Parlem d'això. Va anunciar la intenció de convocar oposicions i també una bossa d'ocupació per a finals d'agost. Va anunciar la intenció.
Sí, bueno, t'has passat al tercer punt, no obstant això, jo te'l clarifique. A veure, tots saben, perquè la gent mos entenga, de que la normativa que afecta a la policia local és una normativa especial i que no és la de caràcter general. Aleshores, què vull dir en això? Que ens va informar d'una qüestió que així ja va adelantar a la ràdio, que fins aleshores només que teníem aquesta informació de manera oficiosa, perquè es va dir així a la ràdio, i ens va concretar, en bon criteri, entenc,
sí,
que la seva pretensió
sí
era convocar una bossa de comissionats,
sí,
val? Perquè és un requisit que estableix la normativa de la policia local. No obstant això, finalitzant ixa possible bossa, que la pretensió és que se tinga que fer al mes d'agost, d'immediat, si no recorde mal, aquesta setmana se mos convocarà per a poder tindre una altra taula en la que se duga la proposta de les bases que tenen que regir ixa bossa, val? I com és de comissionats, perquè la gent mos entenga, són funcionaris de carrera que ja tenen experiència de tres administracions que se podrien incorporar d'immediat a aquesta administració, en el bagatge de tindre aquesta experiència. També són sabedors, i el propi alcalde ho va manifestar, de que la realitat dins de la policia local és de que, com a conseqüència de la possibilitat d'aplicar aquests coeficients reductors de la jubilació, és molt probable que aquelles administracions no deixen anar-se'n a aquells funcionaris, perquè, perquè m'ho entenguen, seria desvestir un sant per vestir un altre. Per tant, com a medida que sí que solventaria això, seria una medida que ja se va explorar en altres qüestions en l'etapa de Sílvia Gómez de Rey, que també se va clarificar així en ràdio el divendres passat, i és fer un conveni de col·laboració amb altra administració. En aquest cas es va informar de que seria Vall d'Uxó, perquè té una bossa relativament nova en molta gent dins d'eixa bossa. Jo ara mateix la desconec perquè no ho ha vist, però vull pensar que sí, no té per què mentir sobre una qüestió que seria fàcilment comprovable, i entenc que, bueno, que això ens facilitaria el poder cobrir totes aquelles places que estan buides una vegada se puga solventar o passar el problema de la bossa de comissionats. Hi ha que dir que és una bossa de comissionats, que és el que ha explicat anteriorment. Doncs aleshores esperem que això siga per a benefici del poble, per a colmar una de les pretensions que nosaltres sempre hem intentat reivindicar, perquè de fet és la més fonamental, el poder tindre personal per a poder atendre les festes que venen ara a setembre, i sobretot pues, perquè d'alguna manera l'ambient de treball siga més fluid i millor.
Jo en la nota informativa que heu tret començava per les prioritats de l'alcaldia, que era el punt número 1. T'ho ensenya Rafa perquè ho vegis,
sí,
vale?
Sí, sí.
Abans, bueno, hi havia allò de que vos havia informat del nombrament d'una jefa de personal i que vos havia dit, sí, que aquesta taula de negociació estava prevista que no havia existit ninguna pressió externa per a la seva celebració. O sigui, això m'ho havia saltat perquè anàvem...
Sí, bueno, a veure, crec que públicament ell també ho ha dit en premsa, no? Aleshores, poc més se pot dir d'això.
Prioritats de l'alcaldia és aquesta. El que passa és que diu vosaltres que no heu oferit ningú detall concret sobre el pla ni el número de places.
No, a veure, en quant al tema del termini, clar, estem, és el que t'ha dit, depenem ara de que se mos convoque per a dur a taula i ses bases que puguen assolir la bossa de comissionats que se vol constituir, perquè, com ha dit, és un requisit previ per a que se puga fer ús d'aquest conveni de col·laboració en altres administracions que tinguin ja bosses constituïdes per a poder facilitar-les, perquè la jurisprudència ens ve a dir de que sí, que se pot fer ús, però com última ratio, no? És a dir, com a última possibilitat. I per això se deu desgotar primer això. Bueno, és una qüestió formal, tècnica, administrativa, que jo crec que
està solventada. L'alcalde diu, i no eres tu el que m'ho has dit, Rafa, jo evidentment tinc les meves fonts i el que no vaig és a desvelar és...
Sí,
l'alcalde diu que no farà borsa de policia, és cert?
Clar, diu que no farà borsa de policia i això se té que entendre, és lògic. Si hi ha un procés d'estabilització també en la part d'agents de policia, la pròpia administració constituirà una bossa d'agents de policia que podrà utilitzar, i evidentment sí que se'ls va preguntar sobre quina hi va ser la prioritat, perquè si tu te fas un conveni de col·laboració en altra administració, quina prioritat tindrà, la bossa en la que fas el conveni o la bossa que constituiràs tu? I se'ls va dir que, evidentment, la bossa que se fa per part de la pròpia administració és lògic. Però, clar, això és a futur. És a dir, l'estabilització du els seus terminis i, en aquest cas, de manera paral·lela, per a solventar la problemàtica actual, de manera extraordinària se farà ús de, primer, de la bossa de comissionats i de no haver persones als que se'ls autoritza a poder vindre així a l'Ajuntament de Villarreal, se farà ús d'una bossa de, en aquest cas, crec que se'ls va dir, de Vall d'Uxó, però no vull xafar més dits perquè potser encara no està en un estat molt primigeni l'assunt.
en aquest moment se parla, l'alcalde diu que hi ha set places i un representant del sindicat va intervindre i va dir que no, que hi ha 12.
Sí, en aquest cas el nostre assessor del sindicat, que és una persona que està molt de temps en el sindicat, va discrepar, però és una qüestió que bueno, és aritmètica, és a dir, al final si tu mires la DPT pots concretar-ho i bueno, pues, no passarà res de que s'envia un correu per a que se puguen estimar les nostres pretensions a modo de una valoració que siga positiva, no? Com ha dit antes a l'inici de l'entrevista, vinquen interès de fer una entrevista en positiu, perquè crec que les coses aniran millor sempre.
Tu li preguntes en un moment donat pels contractes programes i parles de si això és una subvenció.
Clar, sí, perquè així els empujos, és una figura que s'ha fet ús d'ella, que al nostre criteri sempre li hem criticat de manera constructiva, de que la funció pública no se podia configurar sobre la base de les subvencions o dels empujos, sinó perquè per una qüestió jo crec que és fonamental, no? És a dir, si al final aquestes persones que se van incorporar a l'administració per a tindre aquesta possibilitat de saber com funciona l'administració pública, tindran que estar tutelades per funcionaris públics que tindran una sobrecàrrega de faena i que d'alguna manera aquestes persones després no se van a quedar dins de l'administració pública, o sí, però lo normal és que s'incorporen a l'àmbit privat en una experiència, en un bagatge, en algo que bueno, pues la nostra reivindicació sempre ha anat per la via de que està molt bé, és necessari, però que això no té que ser l'excusa per a dinamitzar la funció pública. Val?
L'alcalde diu, contesta aquesta pregunta?
Sí, es va concretar i aclarir, i per tant, quan nosaltres ens vam donar compte de que això era una qüestió a nivell institucional entre la Conselleria o la Generalitat, per dir-ho, perquè tot el món ens entenga, i la pròpia administració local, bueno, ahí diguem, això és una qüestió que sí que és diners que se transfereixen per part de la Conselleria, a nosaltres no podem entrar perquè jo sempre he mantingut la postura, o intente, encara que jo sóc humà i sempre puc cometre errors, de que són qüestions que són polítiques i ahí pues, no ens agrada entrar, almenys a mi personalment no m'agrada entrar en aquestes qüestions, però bueno, se va quedar clar, se va clarificar i adelante.
També li vas preguntar per les hores extraordinàries i pel fet habitual que superen les hores màximes permeses. L'alcalde va dir que no és cap problema, que se paguen i au.
Sí, bueno, a veure, és que jo crec recordar, si no, bueno, podríem mirar el dia de demà quan estigui a l'acta, que varen preguntar sobre la liquidació que hi havia pendent de les gratificacions, és a dir, de les hores extres, no des del punt de vista del número d'hores totals que se fa, perquè al final és el que ja se va adelantar l'altre dia, és a dir, la falta de personal fa que aquesta plusvalua del personal tinga que anar en la via de tindre que fer més hores enllà de les que tens obligació de fer. Val? I anava una miqueta preparat o enfocat un poc per fer-li intentar incorporar en aquest punt, que no anava com a tal, la possibilitat de reconduir o recapacitar sobre la qüestió que ara ens preocupa a nivell també de plantilla, de l'obligació de tindre que fer aquestes hores extraordinàries, que, clar, evidentment, ara encara no estem en les festes patronals i és molt probable que si tot això que hem parlat antes de en el punt anterior, pues, se hauria de continuar en els anomenaments per decrets. Jo, personalment, intentaré per la medida lo possible que això se tinga que reconduir perquè jo tinc clar de que segur que el personal a la vista a lo millor d'estes fets que se'ns va traslladar l'altre dia de manera oficial ja i no de manera oficiosa, pues estic segur que n'hi haurà gent que puga tornar a voler ser voluntària a l'hora de, pues, bueno, pues, de sumar. Si el dia de demà se mos reconduix d'una altra manera i no se complís en allò que se'ns ha dit, pues bueno, pues moríem a futur. Jo, com dic, crec que hi ha que ser positiu. Vaig veure bona sintonia, encara que pensava que podia haver més reproches, per dir-ho d'alguna manera. No va passar això. Va mostrar una voluntat conciliadora, una de les parts actores molt importants, que és l'equip de govern. I, bueno, jo vaig eixir en una bona imatge. Però, bueno, això és Forma part de la negociació.
Quan se parla de la taula de negociacions, la pròxima que té que hi haure, l'alcalde diria que la seva intenció és establir ja aquest protocol per al pagament d'hores extres.
Clar, com vàrem anticipar, les pretensions nostres eren la de necessitat d'incorporar a personal en la casa, i en concret en el departament de policia, val? I d'alguna manera regular, establir un document que puga tindre certa seguretat jurídica per al funcionari que fa aquestes hores. És a dir, si jo sé que tinc que fer X hores aquest mes, sé que com a molt en 2-3 mesos cobraré aquestes hores per a evitar, però bueno, tindré que estar ahí pendent sempre, i bueno, és una qüestió que serà la pretensió també de l'equip de govern, d'intentar assolir un compromís seriós i bueno, insistís.
Les hores treballades fins a setembre se poden cobrar en octubre, almenys així n'ho dic.
Sí, no? Sí, així és. No estan, també se'ns van adelantar, potser m'estic adelantant a l'entrevista, de que se farà al mes de juliol, se pagarà la nòmina com a conseqüència de la incorporació del nou pressupost de l'any 2025, uh-huh. Val? I a la del mes d'agost s'anticiparà la liquidació junt en la liquidació dels atrasos. Vale? Espero explicar-me correctament i perquè se mantinga.
És que m'has fet això un poc un lío. La liquidació, sí? De la liquidació...
Sí, bueno, quan parli de liquidació...
Penso en aquella... Sí, te adelanto com... los atrasos que te adelantava, sí. Que m'ha deixat un poc. No, així, veure, mira, perquè la gent ho entenga.
Perquè la gent ho entenga. Val. Ara, a hores d'ara...
A hores d'ara
se deuen unes retribucions complementàries. De hores extraordinàries... i de productivitat. Són complements, com té qualsevol persona en el seu àmbit privat, els seus complements dins de lo que és el salari.
Tant a la policia local, estem parlant de la policia local.
Jo parlo sempre de tota la casa.
De tota la casa.
De tota la casa. Jo crec que és una obligació ètica i moral, a més de parlar de la policia, parlar de tota la casa. ¿Vale? I que se pagarà...
Un total de 700.000 euros, se deu?
Això és el que ens va dir, de que se va quantificar per part de personal i per l'oficina pressupostària, si no recordo malament, doncs aleshores...
Acumular és fins al mes de maig.
Clar, sí, així és.
Entonces, lo que ha donat l'alcalde ha ordenat al personal adelantar la nòmina d'agost,
sí.
És a dir, la que tindríeu que cobrar agost, uns 10 dies,
sí.
En vez de cobrar-la a final d'agost, la cobrareu el 20 d'agost.
Però, bueno, sí, és una decisió que s'ha pres per part de l'equip de govern, que ho sabrem pronte, si se fa això, però és d'alguna manera de liquidar atrasos. També vull dir que encara que mos parega una quantitat econòmica molt elevada, val? Hi ha que ficar de manifest que les places buides, no, ara jo no les tinc quantificades, però són molts més diners. Totes les places buides que hi ha, estic de segur que són molt més de 700.000 euros. És a dir, que per a que la gent mos entenga, encara que parega que sigui una quantitat econòmica molt elevada, és molt inferior al que suposaria tindre les places que estiguen ocupades. Per tant, i això acaba el raonament, quan les places estiguen ocupades per personal, és evident que aquest volum d'hores no se farà.
En cas de no estar operativa la borsa per a les pròximes festes locals, és a dir, en setembre, se faran més decrets per a garantir el servei.
Clar, això és el que t'ha avançat jo ara. És a dir, jo vinc en positiu perquè crec que és obligació de l'equip de govern que entenga que quan nosaltres fem manifestacions en les que, que se diu a vegades el ordeno i mando, bueno, és una manera figurada de parlar, perquè ho dic això? Perquè estem veient de que quan hi ha mancança de personal en altres àrees de l'Ajuntament, i sabia, no s'explora, poden ser fer ús d'ella. Jo crec, i en això m'agradaria fer un crida al equip de govern, de que se deu de reconduir els anomenaments per decret. Crec que en les fets que se mos ha traslladat, espero que aquesta setmana puguem tindre alguna xicoteta acercament per a poder intentar donar-li eixida a esta tesi que vull defendre a toda costa, perquè insistís que no se deu explorar més i sabia, encara que s'ha fet en altres ocasions, inclús el propi alcalde.
A més, s'hi oposa,
Sí, no, és que l'alcalde...
És a dir, l'alcalde no se va amagar, ho va dir, tal qual.
Sí, bueno, a veure, n'hi ha que veure també des del prisma de la normalitat i m'explique. Al final, l'alcalde té potestat de poder fer ús d'això. A mi podrà aparèixer bé mal com a opinió personal. De fet, nosaltres anirem al juzgat per a recurrir perquè entenem que no constituïssin o que no se reuneixen tots els requisits. ¿Vale? Però, clar, el missatge és molt potent. És a dir, a veure, si sols a mi me fas vindre a treballar de manera obligatòria...
Quan parles sols a mi, parles si sols a la policia local.
Claro.
Clar, però un responsable d'una ciutat entre garantir la seguretat del municipi
sí.
o fer un decret i posar-se en un poc, diguem, de punta a un departament,
clar,
l'alcalde considera que ha de garantir la seguretat del ciutadà.
Sí, clar. Per això ha dit que al final és una potestat de l'equip de govern, en aquest cas de l'alcalde, pròpia de l'alcalde, encara que crec que així està delegada en el regidor de policia, però bueno, per no entrar en qüestions de si és l'alcalde o és el regidor, bueno, pues fa ús d'aquesta
facultat. Bueno, el màxim responsable sempre en un ajuntament és l'alcalde, eh? Sempre.
Sí, bueno, sí, però bueno, ell té determinades àrees delegades en el seu, la seva resolució quan se va constituir l'equip de govern, se varen delegar les àrees, però bueno, per no perdre temps en si és o no
ja, ja.
Ell el responsable, la realitat.
No, i que t'has acostumat a negociar, Rafa, i ara ja...
Bueno, jo intento ser conciliador.
Per llevar-li un poc de ferro, no, a l'entrevista.
Sí, sí.
Perquè, clar, jo pense que vosaltres, evidentment, esteu reivindicant, però
sí.
La figura de l'alcalde, per decret, per determinar qui ha de treballar i qui no...
Pues per això estic dient, estic fent una cridada a l'equip de govern per a intentar reconduir, evitar en la medida de lo possible, que estic segur que se pot reconduir i evitar el tindre que anomenar decrets per a poder atendre els serveis, perquè si nosaltres li donem seguretat jurídica als funcionaris jo sempre ho he dit, i en el cas del Departament de Policia tenen vocació de servei segur, és possible que tornen a treballar a la senda de dir, bueno, si a mi me garantisses de que a un termini concret hi ha un compromís ferm de pagar, per què no puc tornar a fer aquests operatius de manera voluntària? És que el missatge jo crec que se deu de tindre en el context de dir, a veure, la gent que tindre voluntat de voler fer hores extraordinàries, no se poden imposar, o no se deurien, millor dir, imposar, que és el que està passant ara.
Claro, però si això se cobrarà en regularitat, tal volta eixirien més voluntaris?
Jo estic segur que sí.
No seria tan impopular el decret?
Bueno, és que no faria falta.
No, dic jo perquè el decret pot ser necessitem 40 o necessitem 30 persones, pot ser el decret i ja que s'apunten.
No.
Perquè en aquest cas és...
No, en aquest cas és nominal.
Clar, però no pot eixir el decret de dir necessitem 40 efectius, no, no se fa d'esta manera?
Sí, a veure, el nostre jefe, el nostre cap sí. del departament uh-huh. fa un informe
uh-huh.
que s'eleva a l'alcaldia
uh-huh.
en el que proposa la necessitat
de que
per a poder atendre el servei X fan falta tantes persones.
Uh-huh.
Doncs aleshores se fa i s'informe i l'alcalde, quan se tramita tot l'expedient, atenent l'informe que fa el cap del departament, fa l'anomenament mitjançant una resolució.
Però té que anar en nom i cognom.
Claro, sí, de fet és nominal. Encara que se faci per una resolució en el que estiguin tots els interessats, se'ls notifica de manera nominal a tots els interessats. Bueno, això és una qüestió normal.
Claro, però és una responsabilitat. Com a alcalde, que bueno, malgrat les mancances, funciona la ciutat i això té un cost... també polític, un desgast...
Clar, per això jo ha dit que és una situació que crec que és una situació dolenta per a totes les parts que estan en el conflicte, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, la part d'actora, una de les parts actores més fonamentals és l'equip de govern i per un altre costat són els funcionaris, el que tenen la representació, per els agents socials que són els que estan intentant negociar per a reconduir una situació que és molt dolenta, perquè efectivament, tal com tu dius, Susana, i perdona que te tutxe, és una qüestió que genera desgast, ojo, no genera desgast sols per a l'equip de govern, genera desgast per al funcionari, per als propis sindicats que estan negociant, perquè moltes vegades les negociacions, com sabràs, són confidencials, se parlen de determinades coses que a vegades se trauen de context, se malinterpreten, i això suposa una càrrega per a aquells agents que estan negociant. I, bueno, i al final pues, hi ha que dir que estem per a intentar solucionar i conciliar, no per a, no per a intentar destruir, almenys el meu criteri.
Sí, sí, en este cas tu has pres el relleu de la persona que hi havia antes que tu. Se van dir coses com que portem 10 anys a la mateixa cançó i per part d'un company teu, i l'alcalde va dir que plorar i dir que portem 10 anys malament, això no serveix per a res. Això va dir l'alcalde.
Sí, és possible. A vegades en les converses més o menys acalorades, com te dia antes, se fan determinats reproches que hi ha que medir, perquè insistís que tots som humans i podem equivocar-nos, però de que anem a traure en clar reprochant qüestions passades quan el que hi ha que mirar és a futur. Evidentment, les passades són per a tindre i fer memòria històrica, no? I per a saber per on poden anar. Però ja et dic, jo crec que vaig veure un talent diferent. Diferent. Així com en la intervenció del senyor alcalde aquell dia veia un talent, a lo millor, més nerviós, perquè entenem que tots no podem estar al 100% tots els dies, en aquest cas vaig veure, no sé, me vaig dur una bona sensació. I
home, tindre el pressupost aprovat garantitza
també dona
estabilitat a l'hora de poder prometre alguna cosa, és a dir...
Claro,
sí. Avui se reunien el vicesecretari i la nova jefa de personal. És quan ja confeccionaran esta bossa, no?
Bueno, en aquest cas no confeccionaran la bossa, confeccionaran o incoaran...
Una bossa de comissionatge, això és el que em dieu vosaltres, eh?
Clar, vull dir que incoaran el procediment administratiu que puga dur a terme portar a aquesta taula general la proposta de les bases que permetisquen poder publicar la bossa de comissionats, i jo suposo que ho faran en un termini com s'està fent en altres administracions que ha vist de 3-5 dies.
Vale. Després se convocarà la taula.
Correcte. I una vegada se convoque la taula ja se publicarà per a que se puguen aperturar el termini per a la presentació d'instàncies d'aquelles persones que estiguin interessades i una vegada se constituïsca la llista provisional i després definitiva se veurà realment quants efectius podrien incorporar-se ja d'immediat. Això seria un respiro.
El SPPLB exigim serietat, plaços concrets i respecte als drets del personal municipal.
Sí, encara que se faci... Això
se posa al final,
sí,
és a dir, després de tots els dimes i diretes, és igual. Al final se diu això, eh?
Sí, sí, bueno, el termini de la exigència no és de manera pejorativa, no se fa des del punt de vista de tindre que fer ordeno i mando, sinó de dir, bueno, pues que si ara aquesta setmana ja se es concreta com i de quina manera se va fer i sa possible bossa dels comissionats, tindre de manera clara i concreta unes dates, que és el que jo dia abans. És a dir, si a nosaltres ens donen dates concretes que podríem traslladar a la gent, i en aquest cas a al personal del Departament de Policia, pues se podria valorar, fer una assemblea, donar aquells fets que se'ns han traslladat, que siguin més concrets, i cada un de manera voluntària que valore, perquè al cap i a la fi tenim que tindre en compte de que si tu ja has complit la teva obligació de fer aquelles hores, pues, bueno, millor, és possible que algú diguera, bueno, pues jo ja, tal i conforme estic, acabe l'any conforme estic, no m'incorpore a aquesta bossa d'hores extraordinàries, però insistís en la idea, que estic segur que hi hauria gent dins de la plantilla que de manera voluntària és molt possible que se tornarà a incorporar.
Ha quedat clar, no?, el que acabes de dir.
Jo és un missatge que vull donar i que se quede molt clar.
Hi havia algo que sí que tenia unes dades. Diu que se publicaran els admesos a final d'agost o principis de setembre. És a dir, això ja avança... O almenys ho va dir així a l'alcalde.
Clar, perquè a taula jo en concret li vaig dir... no interrogar, o sigui, és una manera de parlar, de preguntar.
Preguntar, clar, és sí, que clar, és el que t'he
sobre,
de contestar.
Sobre, per reconduir l'assunt en aquesta taula, de dir, bueno, una vegada acaben tots els decrets que s'han fet, me agradaría pensar que no se continuará de Perisavia. Y bueno, pues en principi mos varen fer arribar de que si en efecto hi havia personal per a que se pugui incorporar, encara que estiguen preparats els decrets, no se duran a terme, perquè entenc que sempre és millor insistir en aquesta idea, que és molt, molt important que la gent pugui anar de manera voluntària a treballar i no de manera obligatòria.
Supose que ara a l'espera de lo que se parle en esta pròxima mesa de negociacions i bueno, esperant en esa nòmina d'agost que vindrà 10 dies abans, que se liquide la productivitat i les gratificacions.
Les hores extres. Així és.
Vau ser contents?
Sí, bueno, jo, encara que porte uns dies en molta, molta pressió, en bueno, qüestions personals, però sí, després se fa un debriefing, per dir-ho d'alguna manera, en els companys que varen, i alguns me varen dir que varen veure molt bona sintonia i que, bueno, pues, no costa res perquè els terminis més o menys són ja. Aquesta setmana tindrem probablement la taula general per a saber com anirà el tema de la comissió i les festes estan ahí ja en setembre.
Home, no se podia prolongar molt més en el temps perquè si no la cosa hauria anat, no hauria sigut tan tranquil·leta, no, el millor.
Hi ha que, tindre cauteles, sí. Evidentment, sempre hi ha que tindre cauteles i bueno, el temps ho dirà. Al final el temps és el que ens diu si se complixen o no se complixen les reivindicacions.
Pues Rafa Pedregosa, delegat del personal del sindicat, no, de policia local. Gràcies per haver vingut. Esperem a veure què diuen en esta última taula i bueno, queda molt poquet també per a comprovar les coses, perquè en menys de en un mes.
Sí.
Ho estem a 21. En un mes, mare, entonces ja una alegria que pa què. Se cobrarà el sou d'agost i se cobrarà també
els atrasos.
Els atrasos, és que ho tenia així anotat perquè m'ho veien passat, a més
hores i productivitat.
L'alcalde se li quedarà productivitat i gratificacions, per tant entraran contents a les festes.
Contents, i... no? És simplement que se pagarà allò que se deu al funcionari. Aleshores, evidentment, sempre és una bona notícia que se paguen atrasos, però que la idea entre tres, i ho ha dit ben clar, és de que se protocolaritze la possibilitat de pagar en temps i forma, en un temps prudencial, que no ens anem a 6 mesos, 8 mesos i no res.
Se suposa que en esta pròxima taula este protocol se posarà damunt de la taula per a que hi hagi un protocol en el cas de que no se pague ara.
Això és el que se va anticipar i el que se mos va dir. Aleshores, vull pensar que sí.
I a més, com estem en el mes de juliol i tot el món té ganes d'anar-se de vacances i de més, bueno, aneu amb bon sabor de boca.
Sí, alguns seran de vacances i altres se quedaran treballant al mes d'agost.
Què és el que hi ha que fer i, pues res, estarem a l'espera. Moltes gràcies.
A vostès per donar-nos la possibilitat de parlar a la vostra audiència, que segur en aquest poble tenim constància de que s'escolta molt la ràdio Villarreal. Gràcies.
Con los ojos del insomne.
Crecen flores, vamos por el bosque, altas como un dios de bronce.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Viu l'estiu al Termet, la regidoria de cultura ha preparat una programació plena d'activitats per a tota la família. Música, teatre, dansa, tallers creatius, circ i moltes més sorpreses t'esperen. Vine amb els menuts, gaudiu junts i deixeu-vos portar per la màgia de l'estiu a Villarreal. Consulta tota la programació a les xarxes de l'Ajuntament. Viu l'estiu al Termet. És un missatge de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Villarreal.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta a la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundaciocaixarural.org. Places limitades.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fons per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Què els ha aparegut l'entrevista del sindicat de policies de l'Ajuntament de Villarreal? Bé, bueno, pues la parauleta del dia podrem dir que amaina no. O sí. Que amaina el foc.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal.
Foc. En l'antiguitat, els filòsofs grecs consideraven que el foc era un dels quatre elements bàsics que podia presentar la matèria, junt amb l'aigua, la terra i l'aire. Aquesta concepció ha perdurat durant molt de temps per a explicar el comportament de la naturalesa i els canvis que experimentaven les matèries. I no va ser fins a finals del segle XVIII, amb el desenvolupament de la química moderna, que el foc passa a vores com una reacció química d'oxidació de certes matèries quan són sotmeses a una temperatura molt elevada. La flama, la manifestació més visible del foc, és el resultat de l'emissió d'energia dels àtoms d'algunes partícules que es troben en els gasos de la combustió. Però, més enllà de la comprensió científica d'aquest fenomen, el foc, sobretot la conquista del foc, com generar-lo i preservar-lo, ha representat un anhel permanent en la història de la humanitat. El sol, l'astre incandescent que ens proporciona llum i calor, és, pot ser, la manifestació simbòlica per excel·lència del foc. I per això ha estat adorat per molts pobles com una deïtat. Per als antics egipcis, Ra, el déu del sol, era la divinitat suprema. Per la seva banda, els sacerdots de l'antiga Pèrsia esdevingueren els guardians del foc. Tenien la missió de mantindre l'encès permanentment en els temples sagrats. L'etimologia de la paraula foc també és molt significativa. Prové del llatí focus, que originàriament significava fogar, llar, o siga, el lloc d'una casa on es feia foc per a calfar-se o per a guisar. Tot girava al voltant del foc. La llar era la part central de la casa. I ara, de fet, esta paraula ha adquirit el valor de casa pairal, la residència familiar. Actualment, com a ressalla d'aquell culte al foc, fem fogueres lúdiques. El foc, amb les seues formes variables, continua fascinant-nos. Per Sant Antoni, per Falles, per Sant Joan, ens congreguem al voltant del foc per a botar per damunt, per a xerrar, per a divertir-nos. Però al mateix temps, el seu immens poder de destrucció ens infon temor i fa que encara mantinga el seu simbolisme purificador. El foc és la representació de Déu i del dimoni, premi i castig. El foc és també la metàfora per excel·lència de la passió, i la passió és el germen de la vida.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Every breath you take.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
L'Ajuntament de Vila-real informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, comptem amb tu.
Ho tens ben propet. Tens de tot. vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Pero el exceso de Carmen casi rompió el duro corazón y el matrimonio de un gran actor. Estés donde estés, ven aquí, te besaré como James Dean. Quizás te guste y no vuelvas jamás. Es estupendo ser así, lo he dado todo, muero por ti. Escondiendo sus 42 en un film menos que maldito. Corten, Silvia no admitió que su carrera ya terminó. Y ahora con 62 se dedica al extraperlo. A precio de latón, su cuerpo es su corazón. Estés donde estés, ven aquí. Te besaré como James Dean. Quizás te guste y no vuelvas jamás. Es estupendo ser vulgar. Sale como James Dean. Quizás te guste y no vuelvas jamás. Es estupendo ser vulgar.
I li donem la benvinguda a Pepe Montagut. Ell és president d'AIAN, ja saben, l'Associació Independent d'Agricultors de Nules. Bon dia, Pepe.
Hola, bon dia a tots.
Nules,
sí.
Declarar zona catastròfica?
Bueno, Nules ha tingut una pedrega, pues si pensé que la més forta de la seva història. No te puc dir que ha replegat el 95%, jo crec que és el 100%, més o menys, en alguna zona també menys, però el 100% del terme està tocat de la pedra. Quin serà la realitat del problema que anem a tindre? Pues jo ne veig dos. Que les pedres que caien no era un granís normal. Que és normal, a millor te pilla dos fulletes o tres per damunt i no te feris la taronja. Si és que caien pedres del tamany de pilotes de golf i de ping-pong.
Però això ho han vist unes altres voltes o és la primera que ho veus, Pepe?
Jo és la primera vegada que veig que caiga el granís tan gros.
Ui.
No el veig, bueno, en certa ocasió en les festes de Sant Xuxim, que era en setembre, també va haver una granissa forta, allí vam caure, que per cert era l'exposició que estaven fent entonces en la fira, i els cotxes que hi havia allí exposats pues, van eixir tots abollats en el techo, en fi, les llandes. Però jo que recordo, jo no crec que, a més, no és la primera, va ser la segona. La primera van tindre una granissa també en el terme, el que passa que no va replegar persones. Però això és que hem alcançat a tot. Entonces, vam tenir una reunió amb l'alcalde, vam estar comentant lo de zona catastròfica, bueno, tot el que siga per poder de beneficiar o remediar el mal, pues ve de meravella. Però, claro, quan entres dins de lo que és la llei i lo que pot cobrir, en este cas, la zona catastrófica, te dones cuenta que dices, bueno, si me, a mí me me perdonen el IBI rústic, ¿y qué més? Ajudes, quin tipus d'ajudes? Jo confio molt poc en els polítics s'ha demostrat que és una casta que avui no té ni punt de comparació a altres polítics que han anat a la història. Sempre ha hagut gent molt ruïna i gent molt bona, però crec que ara abunda molt moltíssim més la mediocritat. Entonces no confia gens en el polític. Ahí tenim el cas de l'arribada de València. Tots no han cobrat ni mucho menos, ni falta moltíssima gent per cobrar i per arreglar les ajudes. Ahí tenim el cas de Lorca, ahí tenim el cas de Palma. O sea, que la zona de Nules, jo confio poc en que arriben ajudes d'aquest tipus.
Lo que encara sí que se declare zona catastròfica?
Sí, sí, però ara m'agradaria trobar en què se declare. A veure, tot el que sigui eliminar algun tipus de càrrec que tinguem i de cost a evitar, pues intentem evitar-lo.
Et refereixes a algun impost?
Algun impost, exactament, perquè ajudes, les ajudes que pugui donar...
I serien el que, en el que més confies són en els impostos locals, és a dir...
Sí, no, però jo confio més en que s'establisca algun tipus de línies en alguna entitat bancària que te favorisca,
sí,
que no en el govern.
Sí, però aquestes línies bancàries han de tornar.
Home, clar, que és que el govern fa el mateix. A veure, el govern ha dit, per exemple, en la zona de l'arriba de València, ha dit que havia ja gastat, ajudat, en, no me'n recordo si era la xifra, en 7.000 milions d'euros, i la meitat eren tot préstamos, digo, que s'havien de tornar. L'única feina era tenir en carència d'un o dos anys, que és el que van a fer. Però, a més...
Sí, home, també n'hi havia que eren a fondo perdut,
Sí, no, però molt poquetes, molt poquetes. Molt poquetes, i, a més, ara entra la segona part. Si se declara zona catastròfica, lo lògic, lo normal, crec, seria que els seguros feren càrrec al 100% dels mals que n'hi ha, perquè mal n'hi ha, quan n'hi ha, quina quantitat n'hi ha? Jo no m'atrevisc a tassar-ho, per una raó molt senzilla, perquè taronges que altres vegades la granitat se lliuren per estar dins de l'arbre, avui no ho saps, perquè, clar, les pedres que hi ha tan grosses que t'han trenquen els rames i tot. Entonces, els seguros, hasta on arribaran? Que els seguros també tenen tela, el tema dels seguros. Pues no ho sé. Lo que sí que en este cas tu dius és que els préstamos de les entitats bancàries s'han de tornar. Sí, però és que els préstamos que te puga fer l'Estat també s'ha de tornar. L'única diferència és que tens un any de carència o dos, que també te poden fer les entitats si volen ajudar.
Clar, el que passa que en este cas parles de l'agroseguro, que no complís l'objectiu per el qual va ser creat, no?
L'objectiu pel qual va ser creat Agroseguro era, en un principi, clarament, poder que l'agricultor fera front a un desastre climatològic, com havia, en fi, un siniestro climatològic. Però a mesura que va anar passant el temps, van anar reduint cobertures i van anar augmentant preus. Quin és realment ara avui el seguro? Qual és la cobertura que té el seguro avui? Jo dudo que el seguro puga, ajuda a moltíssims agricultors. Te diré per quin motiu. El cas, que jo conec alguns, que, claro, enguany hi ha molt menys collita que l'any passat. L'any passat hi ha moltíssima collita, enguany hi ha menys collita. Ha hagut agricultor que ha anat allí i mira, escolta, jo tenia 30.000 quilos, calcule que he de tindre només 20.000. Perquè quan se fa la tassació pa tu dir els quilos que vas assegurar, en el mes de maig no sap ningú els quilos que té. Tu pots guiar-te per els quilos que tens de l'any anterior o per la floració, si n'hi ha molta o poca. Però realment, ahí tu no saps el que te pot eixir en l'hort, si te guanya bé i si no te guanya mal. Però, claro, al mes i mig o dos mesos, quan ja entres a final de, o sea, en juliol i tot, pues ja es comences a veure, efectivament, si les taronges augmenten de calibre, no augmenten, poden aguantar la purga o no la poden aguantar. Què passa? Pues que ha hagut agricultors que han anat i, no te dic una xifra, per un exemple, no? Mira, jo vaig assegurar 30.000 quilos, reduïs-me, perquè només crec que ne tindré 20.000. No te ho reduïxen. No te deixen reduir. Però ara ve la segona part. I la segona part és que, a mesura que passa el temps, quan vingui el moment de la tassació, tu fiques les fetges, que més o menys s'ha de collir, ve la tassació i ahir pues, a tu te tassen, pues, per exemple, que tens el 80% de mal. Muy bien. Però, claro, el tècnic que va se dona compte de que no té no tens esquirols que allí reflejen. No els que tu has volgut reduir, sinó els que allí es queden fijats perquè no t'han deixat reduir-los. Què passa? Estàs no sobre els 30.000 que tens tu anotat, sinó sobre els 20.000 que poden estar. Què significa? Pues significa nada menos que ese 10%, 15%, el que siga, és un robo descarat a la cara, encara descoberta. Perquè si jo pague uns quilos de seguro, 30.000, i vaig a reduir quilos, és perquè no els veig, i vaig en tota la bona fe, de forma legal, per reduir quilos. Si tu no me dices a mi reduir els quilos, a l'hora de la tassació, tu me tassaràs sobre els quilos que tu veus. Perquè, claro, és un monopolio. I llavors què passa? Que aquests quilos que jo ha pagat i aquests quilos que tu no veus? A mi per què no me vas deixar reduir-los i haver-me evitat el cost d'això? No, no te l'han deixat. Això és un robo, clarament. És a dir, si la tassació te la fa sobre els quilos que veu el tassador i no sobre els que tu tens ficats en el seguro, tu m'explicaràs per quin motiu, què és el que se trau de garància ahí, l'agricultor, no? El que trau garància és el
claro, quan l'agroseguro. Com estàs preguntant per quin motiu, pues, lògicament perquè ells guanyin diners.
A veure, jo no li veig altra cosa, que m'expliquen a mi com efectivament això no és un robo. És a dir, vostè va pagar uns quilos que no té, però jo a l'hora de tassar-li no li tassaré sobre els quilos que ha notat, sinó sobre els quilos que realment té. I a més, una altra qüestió, que la majoria avui és tècnic, conforme dia de faena, a mi hi ha que dir-ho. Un home no pot veure un hort si hi ha un 7, un 10, un 15 o un 40% en 5 o 10 minuts. No pot veure'l de cap manera. A més, un tècnic que no coneix la finca ni res. Jo sí que puc anar a la finca, en el meu hort, i si el cull tots els anys, sé més o menys el mal que pot haver aproximadament, tal, però un tècnic té que revisar-ho ben revisat. Perquè n'hi ha zones en l'hort millor que estan millor i altres són els que estan pitjor. Depèn de la feina que ve, no, una o dos fanecaes, no, però en 10 o 15 fanecaes pot, com ha ocorrit, a mi m'ha ocorrit això. Jo recordo un any que estem collint, entonces estaven les atzumes. Jo vaig anar a veure un hort, precisament dels meus germans, i mire, efectivament, allí havia caigut pedra, la zona de Vilavella, però a l'hora de collir no, no és que eixia pedra, no. És que hi havia una zona que no eixia ni una pedreta ni mitja. I una altra zona que eixien totes pedregades. I bueno, això com pot ser? I mira, ves l'hort i te vas donar el compte que 7 o 8 tires arrimaes cara a la muntanya, de cara a la Vall d'Uxó, allà estava pedregat quasi al 100%. I només passaves dos o tres arbres, no n'hi havia ni una pedra mitja. És a dir, són fenòmenos que du l'atmosfera. Entonces, un tècnic té que revisar, ben revisar, per saber els quilos que n'hi ha, tassar d'una forma justa. Però si damunt agroseguro fa les tricunyades, hombre, va perjudicar a l'agricultor, perquè es perjudica a l'agricultor, doncs pues, apaga i vam-nos. Això és el gran problema que tenim avui.
Això és ser rebuser, eh?
No, perdona, a mi que t'he dit que anar clar, és que ja me poden dur al juzgat, això és un robo a cara descoberta, perquè si jo li pague a vostè uns quilos i després me tasso sobre uns quilos que vostè veu, aquesta diferència on va? Entonces, a més d'això, tenim una altra cosa, les plagues. O sigui, avui tenim una sèrie de plagues en el terme, sobretot conills i jabalies, però els conills n'hi ha zones que és impensable la quantitat de conills que n'hi ha. I els conills mos duen...
Pepe, n'hi ha conills hasta en la playa.
No sé, cal que m'ho digues.
No, hasta en la playa. És a dir, jo no sé què ha passat.
Pues que l'ha passat que com n'hi ha ecologistes de saló, millor dit, crec que quasi tots són de saló, que no tenen ni punyetera idea de lo que és l'ecologia, se pensen que el campo tiene que estar sin tocar. Ahí ya van, no toques el campo, no toques las ramitas, no toques los pajaritos, no toques... Per l'amor de Déu, la naturalesa té per si un deu de tindre un equilibri. Si se perd l'equilibri, n'hi ha algo que desapareix i n'hi ha algo que se matifica. En este cas tenim més conills, que claro, antes es caçaen. Quantes vegades anes tu a les parcel·les i veus cartutxos de escopeta i tal, claro, pues que anaven caçant conills, tampoc se reproduixen, però en fi, era una forma de controlar el que n'hagin collit. N'hi haven, sí, però no n'hi haven la quantitat d'ara. Ara, com estan prohibits caçar, estan prohibits tirar el veneno, està prohibit tot, pues els conills campen per sus anxes, per divisina, i n'hi ha enorme quantitat. Però és que els conills duen, a més, enfermetats. Són conills que van per tots els costats I n'hi ha una cosa que sí estem detectant, almenys en nules, que el camp s'està invadint de garrapates.
Això sí.
I la garrapata és un bitxet que pot produir infinitat d'enfermetats. La picadura, en fi, ja la coneixen, n'hi ha que millor no li fa res, però n'hi ha que el diuen tenen que durar a l'hospital. Els símptomes pràcticament són molt pareguts uns altres, però, ojo, que si no se cura algunes, no s'agarra a temps, poden produir fins a la mort. O sigui que tenim el gran problema de les garrapates precisament perquè n'hi ha una plaga que està descontrolada total i absolutament, i ahí tens a un ministeri que jo crec que celebraré el dia que desaparegui el Ministeri de Transició Ecològica. Això és un niu de gastar diners sense ningú motiu fundamental. Això es podrien tirar-los tots al paro, però tots al paro. Entonces, què passa? Esto no dicen tocar res.
Pepe, cobrarien.
Home, que, pues, mal veros que cobraré, però que no vols fer la punyeta, que vos estan fent contínuament. És la pura veritat.
El paro va la persona que se queda sense treball, que està exercint el seu treball.
Per això es valdria més que estigueren al paro pagant-los i que no digueren ni deixaren ficar-los ni una norma. És que l'únic que fan és fer mal.
Sí, el que passa que lo de les caparres és una cosa que...
Xinxes i que tot el que hi ha...
I xinxes.
Sí, senyor, sí. I els mosquits també, que s'estan
reproduint. Sí, però ojo, els mosquits els han tingut en estos últims estius i s'està actuant contra d'ells. Però les plagues que tu estaves dient, i és perquè tu mateixa ho has vist, és a dir, a ti no t'ho ha contat ningú, a mi m'ho estàs contant tu perquè jo no ho he vist, però tu ho has vist, no? Ho has
patit. ho ha viscut. O sigui, jo m'he entrat en Fiques de Nord. Jo no he tingut en la vida una vora d'abund de viure una caparra, una garrapata. Escolta, un guany vaig tenir un hort i de pronte tres. Com és possible? Després un altre de l'associació, un altre així, ja veig veu que està en l'associació, entra un dia, diu, Pepe, diu, estic tallant un hort, dic que és que no res, tenia que anar així, no ho haig ficat, la calor que fa, del coll apretat al coll apretat, perquè no mos entre les caparres, perquè estan a mansalva, sobretot un hort si està brut de brossa. Està brut que hi ha brossa, claro, és el que ells diuen de coberta vegetal. I ahir n'hi ha més caparres que en els pisos de l'Índio. És a dir, que n'hi ha avantatges i n'hi ha desavantatges. Però en aquest cas l'avantatge és el mateix que els jabalíes. En piso limpio els jabalíes no entren. Home, sí que entren, però no fan el mal que fan quan estan buscant rails o estan escarbant per les tarongels. O sigui, que el problema que tenim en les plagues, tot degut precisament a un ministeri i a unes conselleries que no serveixen ni per res. Jo volia comentar-te també una altra qüestió, i era algo que també s'encontra en agricultors, que hi han hagut queixes, però en fi, això ja també afecta a tots els ciutadans. La ITV, dels vehicles. Claro, l'agricultor va el tractor, o el cotxe, o el vehicle, la furgoneta, i va normalment al camp. Però què passa? El mateix que el ciutadà que va per ahir, estuve a passar la ITV, i te donen la ITV per 3 o 4 mesos. Què ocorreix? Una vegada te passa la fecha en què tu tenies que haver fet la revisió de la ITV, pues ja la Guàrdia Civil te pot multar 200 a 500 euros. Tu te poden multar 200 euros. D'ací 3 dies te poden multar, si te pillen un altre viatge, 300 euros més. D'ací 10-12 dies pues, te para un altre control de la Guàrdia Civil i vostè no passa la ITV, la tinc demanada, però sí, però vostè no la passa i com la llei me permetís multar-lo, pues, el multe 200 euros més i hi ha un home que li pot arribar a millor 4 o 5.000 euros hasta passar la ITV. Què és el que passa en la ITV així en Castelló? Mira, jo tinc així una notació que en l'any 2018 ja fica en saturació de les dues ITVs de la plana. Saturació de les dues ITVs 2018, fa 8 anys 7 anys, millor dit 7 anys. Bueno, pues, entonces la demora ja era d'un mes en aquella època. En 2024, para un any, el col·lapso continua en la ITV. O sea, la ITV entonces havia una facilitat que ara l'han llevat, que molts tallers anava al mecànic, pues, tenien unes hores, pam, passaven els cotxes i entonces això ho solucionaven, pràcticament els tallers ho feien també. Ara ho han prohibit, ara tens que demanar la cita. I ara t'encontres en 2025 que resulta que les ITVs ja te donen, així en castelló, te donen per 3-4 mesos. I jo pues, vaig preguntar, dic, escolta, què és el que passa així? Que no n'hi ha personal, què? Pues resulta que n'hi ha una sèrie de millores de la infraestructura de la ITV que tenien que haver-se solucionat i no s'han fet. Se tenia que haver millorat també el que és el treball dels inspectors, dels que fan la inspecció, i tampoc s'han ficat. És dir, que estem igual exactament avui que fa 8 anys darrere quan ja n'hi havia una saturació en les ITVs. I qui paga les multes d'aquest tema? Un que vol complir la llei per anar a passar la ITV, però, claro, no te deixen. Té que passar a esperar vostè 3 mesos. Deixe plazo que te s'acaba el temps de la ITV, hasta que tu el passes, te poden multar 2, 3, 4, 6, 10 vegades. Això, en el meu argot, el Roman Paladí, podria imaginar, és un robo de l'administració. Un altre robo de l'administració. I què feia el conseller de la Conselleria d'Innovació, Indústria i Comerç aquí en València, l'anterior, el que estaven anteriors? Pues no res, fer el Pere, i no res, no compliren la seva obligació. Què està fent l'actual conseller d'Indústria i de Comerç així ara mateixa, que no fa front a este col·lapse que n'hi ha a les ITVs? Per què volem consellers que estiguen cobrant ahí un sueldasso quan resulta que no fan la seva obligació?
Sí, en este cas, en la ITV només se pot circular si vas a passar-la.
A ver, clar.
I clar, tindries problemes també amb el seguro si no tens la ITV. Passa. És més, te poden presentar el vehicle.
Sí, senyor, sí. Però, a veure, jo vaig... sé que han anat en mes i mig i 2 mesos antes
de que
caducara el plazo. Es han donat 3 mesos, o sea, que estan en un mes i pico fora plazo. Qui té la culpa? La té l'usuari? No. La té, precisament, qui està cobrant un sueldasso en la conselleria que no dona solucions a un problema gravíssim.
Sí, el que passa que se també està contemplat l'anar-te'n a la ITV sense cita i esperar-te fins que te toque.
Sí, però jo he vist allí les coles que hi ha, que jo vaig anar 2 vegades, per exemple, i vaig demanar jo la cita, no? En fi, ja fa temps. I dic, mare meva, dic, però vosaltres hi ha almenys 25 o 30 persones.
Sense cita.
Sense cita. I una inspecció no se fa en 5 minuts ni en 2 minuts. Requereix un temps. O sea que...
Sí, però com te donen aquesta alternativa, és a dir, com ells te diuen, hi ha diverses, si no te'n dona ningú, ves tenint fes cua hasta que te toque.
Que faig cua hasta que me toque? Mm. I vostè m'ha donat el sopar, el dinar, l'almorzar del dia siguent i de l'altre dia, perquè clar, aquí són els dos
però
dies.
Però això és quan diuen, no, tu estàs multat, però jo no ho he fet. Bueno, doncs pues demostre, vostè m'ha fet la multa i a la...
A veure, perdona, és que no, ahir no n'hi ha volta a fulla. No, vinga, jo no tinc que demostrar, ja estem així en el que el culpable jo sóc, mentre no se m'ha demostrat el contrari, però... sóc culpable. No, senyores, els culpables són vostres perquè s'està demostrant clarament que vostès són uns incompetents totals i absoluts en el seu càrrec, que ja deurien d'haver-los tirat a casa, anar pat al cul, perquè no serveixen ni per tacos d'escopeta, quan un home té una saturació de la ITV durant 7, 8 o 10 anys. Això no és que tinga un mes o només que ja ha passat algo estrany o algo. És un tema ja d'incompetència total i absoluta.
Bueno, per la gent que sàpia, clar, tu donat compte, Pepe, l'enfado, este és l'enfado que tot el món parla en les cues de la ITV. En Castelló està l'avenida València, en Vilareal hi ha el camí La Segador, en Mineros a l'avenida Juan 23. No ho sé, i si no, pues quedeu-vos i feu cua.
No, i damunt te diuen, bueno, és que en Albarracín o en Teruel, jo per què tinc que desplaçar-me 100 quilòmetres, 150, perdre tot un dia per anar a passar l'ITV, és la teva, sí, que és que perquè ja n'hi ha un niño bonito, un personatge o uns personatges en la conselleria que no servisquen ni per tacos d'escopeta, ho torno a repetir, que ja deurien d'haver-los tirat fora, i resulta que estos que són els culpables, encara tinc que demostrar jo que jo no sóc el culpable de no haver passat la ITV perquè no me deixa la llei?
Sí, però mentre tinguin aquestes cues obertes no podem argumentar-les.
Pues mira, que sàpiga la gent que tot això té una solució. Ho dic clarament. Tant en el tema de les plagues que n'hi ha en el terme, de tot el que passa. El mateix que això té una solució. En la mà la tenen, el vot. quan vinc al bot, este és el que està fotent, el bot té un altre. No tinguin el vot gaudiu.
Sí, Pepe, però abans, quan reivindicau el que reivindicau, hi havia un color polític, se canvia el color polític i esteu treballant també en aquest moment contra el mateix que demaneu abans de que n'hi hagués un altre color polític.
A veure, jo he tractat igual, exactament igual, a l'anterior conselleria com a l'actual conselleria. De fet, te puc dir que pues, vas tindre sus más i sus menos en este primer conseller del nou govern, i ara segurament vaig a tindre també el mateix problema en l'actual
sí,
conseller.
Sí, però el que jo me referia és no tant, evidentment, si tu eligisses un dirigent i el dirigent no complís, doncs tu t'has de pensar. Ara bé, una persona pot tindre un full de ruta i parlar d'aquest full de ruta en la seva política i quan arriba al puesto no complir-lo, quan algú no complís el que està dient, lo normal és que no ostentaré aquest càrrec. No sé, perquè si tu te contrata una empresa privada i tu dius, mira, jo vaig a complir aquests objectius i no es complisses, pues, l'empresa privada et diu, ala, adiós.
Mira,
el que passa és que només tenen que convèncer una vegada cada 4 anys.
Si te diré una cosa, el gran problema que tenim, possiblement la ciutadania tinguem... Bueno, jo vaig a dir una cosa perquè se sàpiga la gent. Alguns diran, home, este està parlant d'agricultura, està parlant de política. Mire, la política
és tot.
És tot. La política, jo quan sent que un agricultor, no, això és política, escolta, no siguis per favor ignorant. Els homes que estan a tu dictant les normes, els homes que estan dient que tens que te van a llevar uns productes que són tòxics, i, en fi, o els homes que te van a reduir els abonos, o els homes que te van a marcar els passos de tu de tens que, o sea, lo que tens que cultivar o no tens que cultivar, són polítics. I tu vols que un que siga polític te dice fer lo que vulguis, per tu no entrar en política perquè tens horror a la paraula política? No, una cosa és ser partidista. Jo no tinc el vot cautiu. El que és partidista té el vot cautiu.
El que passa que, si vols...
Entonces, lo que vull dir jo en això és que el gran problema que tenim avui en la política, precisament, possiblement siga el que quan se van a ocupar puestos se fiquen amiguets, persones enxufades. Home, te vaig a dir un cas que estem vivint-lo en l'agricultura des de la República. El Ministeri d'Agricultura,
sí,
des de la República, l'han ocupat 41 persones. D'aixes 41 persones, solament n'hi haven dos que tenien el títol de ingenieros técnicos agrícolas. L'altre era UERA metge, l'altre era polític, l'altre era sanitari. Com van a ficar a un polític que és sanitari en l'economia, o veu que és economista que el vagin a ficar, no sé, en la sanitat. Això és una burrada com una
sí, però
això
que...
diu els enxufes i la gent puesta a dedo.
Sí, normalment el que se vota és a un cap, és a dir, tu votes a una persona, a un partit en concret, i després ell desenvolupa aquestes àrees com considera. Però fem una reflexió, que jo a voltes això m'ho pregunte. Esta conversa que estem tenint nosaltres, jo ja l'he tinguda quan algú ha estat en l'oposició i ha dit, no, jo això vaig a canviar-ho perquè això és una injustícia. I quan ha estat governant i ha tingut poder de decisió, jo l'he preguntat i sempre me contesten el mateix. És que no és el mateix estar governant que l'oposició, és que quan arribem ens donen compte que tot no se pot fer. Això m'ho han dit els de tots els colors.
Bueno, jo te podria dir una cosa. De la mateixa forma, jo és algo que vaig deprendre molt pront. Quan tu vas a defendre un tema, o vas a desenvolupar un tema, o vas a l'horta, al final, a cultivar-lo d'una forma o una altra, tu busques informació. Tu no te fiques a llançar la idea, oh, vaig a provar això. No. Tu busques informació i en arreu la informació que tu recibixes, que tu busques, entonces te fas un tipus d'esbós de projecte del que vas a fer. Exactament igual que avui dia, per exemple, qualsevol tipus d'informació, jo en l'associació de vicepresident, quan a vegades mira, Pepe, m'han dit això, un momentet, el rumor és rumor, se'l pot endur l'aire i no passar. Per tant, quan vingueu a l'associació a fer una queixa o algo, digueu font, fetge i d'on procedix. És a dir, jo vull saber efectivament qui és el que ho diu o no és un rumor.
Claro,
però el que vull dir-te jo en aquest sentit és que els polítics, quan entren, Que no me vinguin dient a mi és que no sabíem que dins del, de lo que era l'establiment o l'establishment de la política pues, se, formava d'una funció, d'una, se funcionava d'una forma i fora... No, se funciona igual, fora que dins. El que passa és que quan estàs dins tu cobres molt bon sueldo i dius, ja, jo vaig a callar-me perquè si no me puc perdre el sueldo.
Però Pepe, estàs en mi en el sentit de... Nosaltres hem sigut testics de que tots els partits polítics s'han reunit en vosaltres per a saber per què estàveu afectats i què volíeu, què és el que necessitàveu tots, i ells això ho portaven incluïdes de la seva fulla de ruta, i quan arriben en què se topen. I si ara anem a la vida quotidiana de les persones, és quan eres fill, en el meu cas, que sóc filla, dic, pues jo no deixaré, jo els meus fills els faré els que, el que li fa mon pare, no? Però, jolín, quan eres mare, és a dir, ara bé, perquè, claro, ara ja m'he contestat la mateixa pregunta, tu, encara que no entengues a ton pare i a ta mare, quan eres mare, procures el millor pas teus fills. La pregunta seria, els polítics fan el mateix?
No.
Jolín, que ràpid m'has contestat.
Completament, no, no, completament.
Veure, però si saben les necessitats que
tenen. Jo he estat 20 anys de política.
Sí, ho sé.
Jo hi havia una cosa que tenia molt clara. A mi les meves conviccions personals me les tindrien que demostrar per canviar-me-les. No me les han canviat mai. Jo les he tingut sempre igual. Ja he discutit en els polítics que jo vaig estar, ha discutit en altres que ha tingut també amistat, i en l'últim, te puc dir, que és José Luis Aguirre, que se va reunir amb nosaltres moltes vegades, nosaltres li hem donat informes, i a les primeres de canvi, pues segurament en una intervenció de la ràdio que vaig fer no li va agradar. Ai, pues lo siento. Mira, pues lo siento.
Pepe, em dices que diga el que m'has posat en el WhatsApp al final?
Dime, dis-ho.
Quan me dies els temes que anàvem a tratar, em dius al final, perquè com ja feia dies que no venies, bueno, Susana, puc anar a la ràdio i tal,
sí.
I al final me dius, pienso que Ràdio Vila-real seguirà sent un refugi de la llibertat d'expressió. Ja me dices algo. Podies arribar a pensar que en este temps...
Per què te fiques a... bueno, ja fa 3 mesos que jo no venia a la ràdio. 3 mesos jo te coneixia tu, sabia que no m'equivocava. Però el missatge no era de cara a la ràdio, sinó cara a mi. Volia que pensaves que jo no he canviat res, seguís pensant de la mateixa forma, seguís actuant de la mateixa forma, i dic molt clar que...
Vamos, que encara no t'han comprat, no, Pepe?
A mi ni m'han comprat ni crec que me compren, perquè en la vida m'han ocorrit a vegades coses que podria haver ocupat a les meves filles i no he volgut. No perquè no ho considerava ètic, simplement per això. I m'ho han criticat, dic, m'és igual que m'ho critiqueu. A veure, diu un refrán que qui nace le chomera cochino. Si jo algo tinc que agrair-li a mon pare és que me va ensenyar algo que és difícil, que és intentar ser just. Pepe, és algo difícil.
Dona Conter, jo vaig sentir una frase d'una persona major que me va deixar noquejar. Quan tens preu, cada vegada és més barata. Per tant, seguim reivindicant, no, Pepe?
Sí, per suport, i a més te diré una cosa. Jo he fet els 80 anys, fa gairebé 2 mesos vaig fer 80 anys, i jo vaig escriure la meva despedida ja en tots els temes de l'agricultura. Encara la tinc a casa, no la tirar. Hi ha coses que a mi me pullen la sang, que no pots de cap manera. I una cosa que jo sí vaig dir en la ràdio, i vull que algú digui, home, tu vas dir això, però ja no ho has tornat a nomenar, és... no sé si recordaros que vas dir, mentre n'hi hagi que parlar del tema de l'arribada de València, jo seguiré parlant. No estic parlant, però estic actuant. Estic buscant tota la informació.
Estàs contrastant datos i informacions,
sí, senyora, sí.
Per a poder parlar en coneixement de causa, no?
Exacte. I a més, inclús te puc dir que si me ve el cas que això pot entrar i llançar-se un llibre, el faré. Jo no he vist... no vull dir la paraula forta, però major podrimer del que s'està actuant en València. Els valencians se'ls han tirat baix corda. Els han abandonat com si foren borregos. I això no se pot tolerar.
Ho has vist així, però i els de Canàries i els de... És a dir...
Bueno, allà no tinc informació que
clar,
tingui així.
Clar, perquè no estàs així, així estàs de primera.
Tien en compte una cosa, que si jo te puc dir, vaig a ficar tota la informació en pàgines, jo tindré informació entre 1.200, 1.300 pàgines. M'estic mirant contínuament vídeos que se m'han enviat en aquest moment i altres, perquè, per cert, l'altre dia n'hi va aixir un informe elaborat per la Universitat de València que jo li ha donat credibilitat perquè són les dues úniques possibilitats que pogueren haver ocorrit, una que jo definia i una altra que em ficava ahí. És a dir, les dues úniques possibilitats que pot demostrar clarament per quin motiu haver aquesta ola d'aigua en València. Per claro, tot el que han de dir expertos, però expertos de d'on? Vamos, és que me fa molta gràcia, amigo, un experto, i me diu la frase aquella, és que no puede haber ningún obstáculo que haya impedido el agua porque había, tenían una anchura, el barranco del Pollo tiene una anchura de 250 metros. I el primer que vaig dir, bueno, ese tío desperto no té res. A veure, barranc.
Sí, però la gent que no ho entén pensa, uf, deu de ser un expert.
No, com
sí,
no
sí.
Ho sap, ni ho coneix, sí, pues no, però quan tu, que ho sos i ho saps de sobre, i a més que ho has mirat i ho has buscat la informació, dius, bueno, este tío no és un experto, este tío no serveix per res, este tío va simplement a defendre una idea que li han marcat, que a més també n'hi ha moltes coses. Per en fi, jo aquest tema espero que algun dia parlem quan hagi pogut contrastar tota la informació que tinguem. I te puc dir, entonces, que el que isca, així parlarem.
Per favor, que siga al primer puesto.
Sí.
Pepe, ¿ya está?
Sí, yo creo que... Vale. Lo que volía comentar, que era sobre todo el tema de los seguros agrícolas a raíz de la Pedregà y lo de la ITV, que es sangrante. Es sangrante que tenga una persona que demostrar que es inocente cuando los culpables son los que están acusando de inocente.
En fin. Pepe Montagut, presidente de AIAN, muchas gracias por haber estado así.
Gracias a vosotros.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En Bigmat, Pepe Arenós, encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat, Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Villarreal un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Víctor Viciedo, bon dia.
Sí, bon dia, Susana.
Presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Mañana se firma un Real Decreto Ley, ¿no?
Sí, así es. Desgraciadamente, mañana, y por sorpresa, nos encontramos con un Real Decreto Ley que, bueno, viene como algo así como emergencia, como soluciones al apagón que tuvimos, no sé si os acordáis, por este Real Decreto Ley, el 7/2025, lo que son teóricamente, por ahora lo explicaremos, son medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Claro, al ser medidas urgentes, lo hacen por real decreto ley, para que sea lo más rápidamente posible y así reforzar el sistema eléctrico. Bueno, pues ahora veremos si es verdad que refuerzan o no el sistema eléctrico.
En el vídeo, Víctor, denominabas este decreto de una forma especial, ¿no?
Sí. A este decreto lo denominamos expropiese, la ley expropiese. ¿Por qué? Pues porque en su artículo 8 lo que dice expresamente es que declaran de utilidad pública todas las instalaciones de producción de energía eléctrica, las instalaciones de almacenamiento, las redes de transporte, todo lo que tenga que ver con energía eléctrica y sobre todo con renovable, lo declaran de utilidad pública. Y claro, entonces cuando nos vamos a la ley, que además es de tiempos de Franco, sobre expropiación forzosa, pues vemos que efectivamente en el momento que algo es declarado de utilidad pública, se puede expropiar. Pero además es que lo pone expresamente ese mismo artículo que dice a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento. Es decir, que el mismo artículo ya de por sí nos está diciendo que unas empresas privadas pueden expropiar a personas, a los bienes de las personas. Esto no ha pasado nunca. O sea, antes, para hacer carreteras, para hacer vías férreas, para hospitales, escuelas y tal, que eran de interés público, pues efectivamente se podían expropiar terrenos. Pero lo que no ha pasado nunca es que empresas privadas, empresas que se están lucrando, puedan expropiar terrenos. Y esta ley va por ahí. Entonces, como si tenemos en cuenta que el 93%, ojo al dato, como diría José María García, el 93% de las las fotovoltaicas se están instalando en terrenos agrícolas, pues nos estamos dando cuenta de que expropiaciones van a haber muchas y seguirá habiendo. Además, Susana, quisiera hacer o poner el acento en que, si lo que buscamos son soluciones a ese apagón, medidas urgentes para que no se vuelva a producir un apagón, y si sabemos, bueno, ellos no lo han reconocido, la administración, pero sí lo ha reconocido Red Eléctrica, que ha hecho un gráfico en el cual se ve claramente que el aumento de producción de renovables en un momento en que tenían un 75% de renovables, las energías no renovables, las que tienen turbinas y pueden ser reguladas, esas eran tan pocas que en cuando empezó a subir la cantidad de sol, no pudieron bajar ellas lo suficiente para compensar que la red estuviera siempre trabajando a la misma potencia, que es lo que hace la red. La red no puede ni tener más potencia de la que tiene que haber, ni menos. Es decir, la oferta y la demanda tienen que estar equilibradas. Si se dispara a la oferta, entonces lo que ocurre es que se van a caer todos los dispositivos de la red que van a trabajar a una potencia que no están preparados. Y si juegan a menos potencia, también hay que desenchufar cosas de la red porque la red tiene que mantener siempre la misma tensión. Entonces, en este gráfico se ve claramente que en la subida de esa generación de energías renovables, pues no se pudo responder con una bajada de energías regulables, como puede ser la del carbón, que obviamente pues contamina y no la quieren, como puede ser la del gas, que nos viene de fuera y por lo tanto si dependemos de ella, malo, o pueden ser las nucleares, que aquí en nuestro gobierno las ha condenado a desaparecer totalmente todas las centrales nucleares. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, si siguen en este camino, se va a volver a repetir. O sea, no podemos almacenar energía de la red, no existe ahora mismo la tecnología para almacenar energía. Y como no existe esa tecnología, ni existen turbinas en los campos solares o en los aerogeneradores, pues tenemos ahí un problema muy serio. Bueno, pues en esta ley se vuelcan otra vez con las energías renovables, dan más subvenciones a las empresas energéticas de energías renovables, les amplían el plazo para que no caigan los proyectos porque no se cumplen los plazos, y concretamente la ponen en ejecución con un día de antelación a que caigan un montón de proyectos porque se les acababa el plazo. Y por último, la aberración de dejar que estas empresas puedan expropiarnos a los agricultores nuestros terrenos para poner sus placas solares. Entonces, esto es una barbaridad que además está haciendo un gobierno socialista beneficiando a empresas multinacionales y a fondos de inversión y perjudicando a trabajadores. Amén de que en lugar de buscar una solución a aquel apagón, lo están agravando, porque si de verdad quisieran resolverlo, pues recularían en lo de quitar las energías nucleares que van todas fuera en el 2035, en el 2035 ya no tendremos ninguna central nuclear, luego dependeremos de estas renovables, y en cuanto a energías regulables solamente tendremos el gas, que el gas lo tendremos que traer o bien de Rusia o bien de Argelia, países con los cuales conservamos, como os podéis imaginar, una enorme amistad. Bueno, pues vamos a ser dependientes de nuestros propios enemigos para tener una energía equilibrada y que no nos vuelva a caer la red. Entonces, lo que habría que apostar es por esos mini reactores nucleares que hoy están investigándose y ya se están poniendo en Japón, en Dinamarca, Estados Unidos está en ello, Francia también. Estos mini reactores nucleares que son capaces de dejar el uranio sin residuos, es más, pueden utilizar residuos nucleares para su funcionamiento, entonces lo van a dejar neutro el uranio, y además no es posible un accidente nuclear porque ya no se refrigeran por agua. El problema de un accidente nuclear lo tenía que, al disociarse la molécula de agua cuando había altas temperaturas, 3.000 grados, pues se disociaba el hidrógeno del oxígeno, el hidrógeno, que era más liviano, subía, cuando se enfriaba bajaba, chocaba con el oxígeno y entonces estallaba y se producía un accidente nuclear. Eso no va a poder ser porque se refrigeran por sales de flúor y las puedes instalar donde te dé la gana porque ya no dependen del agua. Es decir, en vez de apostar con esa tecnología que están apostando todos los países avanzados, España está apostando por una energía que lo único que está haciendo es un... la llaman energía verde, ¿verdad, Susana?
Ajá.
La llaman energía verde. Bueno, pues de verde no tiene nada, porque es un delito ecológico bestial. Los aerogeneradores, porque asesinan aves de alto valor ecológico, y las fotovoltaicas, porque al ser ineficientes ocupan grandes cantidades de terreno y obviamente son una contaminación paisajística extrema que no debemos de permitir. Si encima estamos quitando verde, que son campos de cultivo, para poner esto, pues ya os podéis imaginar la barbaridad que es. Porque una cosa es que pongamos una fotovoltaica en el tejado, en una empresa, donde hay hormigón, vale, pero eso es lo menos, eso es lo menos.
Vaya que no está en contra de las fotovoltaicas.
Vamos a ver, yo estoy en contra de las fotovoltaicas, porque no son una solución. Estoy a favor de esas fotovoltaicas que te puedes poner tú para consumo propio, pero eso no es apostar por las renovables. Vale. Apostar por las renovables son esas plantas fotovoltaicas que te clavan en los campos y que arrancan los campos de cultivo. Eso es lo que verdaderamente son las energías renovables, que de renovables no tienen absolutamente nada. Y la gente tiene que empezar a tomar conciencia que es el delito medioambiental más y paisajístico más grande de la historia de España. Y le llaman verde, y le llaman verde. Abramos los ojos, abramos los ojos. Son todo intereses económicos y nuestro gobierno está al servicio de esos intereses económicos. Porque hacer una ley para ir en la dirección de lo que te ha producido el apagón, en lugar de ir en la dirección de resolverlo,
Sí. Tiene narices. Y encima, pisoteando los derechos, un derecho constitucional, como es el derecho a la propiedad. Lo están pisoteando. Y lo están pisoteando un gobierno socialista. Yo espero, porque sabrás que es este vídeo que he hecho no es solo un vídeo, sino que lleva un escrito debajo en lo que es la descripción del vídeo.
Sí.
Para que la gente lo pueda mandar a los grupos políticos, a las asociaciones agrarias, ajá, a todo aquel que pueda hacer presión para que los diputados no voten esta ley o voten en contra de esta ley. Y entonces, pues bueno, no sé la incidencia que habrá tenido, no sé si mucha gente habrá firmado ese escrito y lo habrá mandado a los grupos políticos, pero bueno, muchos sí que lo han hecho y espero que esto pues haga recular a los diputados que se dan cuenta o que se den cuenta de que no podemos estar al servicio de estas grandes multinacionales. Ahí en ese escrito no pone nada de la ineficiencia de estas energías, pero son ineficientes. Renovables, no, gracias, aunque suene muy conspiranoico, pero el día de mañana, cuando veamos todo esto, que hayan cambiado el tema de las energías, veamos nuestra tierra yerma por culpa de haber apostado por estas energías, entonces nos daremos cuenta y diremos cuánta razón tenían cuando decían renovables, no, gracias. Máxime cuando estos aerogeneradores están también matando fauna y haciendo que la fauna local huya debido al movimiento y a las frecuencias que utilizan estos aerogeneradores. Aparte de los grandes tendidos eléctricos que hay que hacer en la montaña para llevar esta energía a la red eléctrica. Tendidos que también asesinan aves, porque las aves chocan contra esos tendidos. Entonces, vamos en muy mala dirección, pero al margen de que si es energía buena o mala, cuando hay que apostar claramente con la nuclear, al margen de si es energía buena o mala, lo que no podemos permitir es que se vulneren los derechos de los agricultores expropiando terrenos. Eso es lo que no podemos permitir.
Pues Víctor Viciedo, gracias por haber entrado y habernos hecho partícipes de su opinión. Muchas gracias.
A ti, Susana.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vilarreal un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Este verano, las noches de onda suenan y se viven diferente. En julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Son. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento de Onda.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El Centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, 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 y yo llorando, llorando por ti. Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Y tú bailando, 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 y yo llorando y sufriendo de amor. Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Que pare la puta orquesta,
i després d'aquest matí sobre les 11:30 del matí ens enterarem de que Logan Costa es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll esquerre en el partit amistós contra el Basilea. I tenim més novetats, Víctor?
Sí, bueno, lo que te había comentado abans, Susana, de esa un poqueta mala sort que té el Villarreal en les pretemporades, fa moltíssims anys, crec que va ser 2006 o 2007, en un trofeu en Cádiz se van lesionar tant Gonzalo Rodríguez com Pires. Ja no fa tants anys, perquè va ser en un torneig en Galícia, també Soldado, en pretemporada, i crec que va ser l'última pretemporada en pandèmia, Alberto Moreno també en pretemporada en un partit contra el Tenerife. O sigui que tenim ja precedents de jugadors del Villarreal que en un partit de pretemporada han tingut aquestes Esto es mala sort.
Per això que quan hem, hem assabentat de la notícia, hem entrat en les xarxes i hem vist bueno, els comentaris que hi havia, que jo te llegia els comentaris del que, bueno, del que dia la gent, no? Que mala pata, no? Sempre es passa el mateix, pretemporades que tenim, pareix que tinguem la negra, no?
Bueno, en fin. Sí, com havíem dit abans, n'hi ha que refer-se, n'hi ha que... Òbviament, buscar un defensa central que puga suplir a Logan i això, refer-se.
Parlem també d'esta renovació precisa per
sí,
a Foyt.
Sí, també la renovació de Foyt té que ser vital per a esta temporada, perquè és un jugador que en defensa és el millor que tenim. I això...
El que se veuria obligat també a acudir al mercat en busca del central, és a dir, tot el que hem dit al començar el programa i que jo suposo que a la gent a aquestes hores també li agrada tornar-lo a escoltar.
Sí, i mira, si vols per quedar-nos així al final en algo positiu, en un millor sabor de boca, escoltem els futbolistes després del partit de l'altre dia.
Cogiendo ritmo, cogiendo sensaciones, yo creo que hemos competido muy bien... Ahora nos quedan más partidos para seguir mejorando, corregir los errores que hemos tenido y bueno, pero muy buenas sensaciones. Sí, contento por cómo me estoy sintiendo, los compañeros me están acogiendo muy bien, el cuerpo técnico me está ayudando mucho y bueno, así se hace todo más fácil y muy contento, con ganas de más. Muy bien, adaptándome un poco a la idea del míster, conociendo a mis compañeros, pero muy contento de estar con ellos. Dentro y fuera del campo son calidad de personas todos y muy contento y orgulloso de estar aquí. Bueno, que seamos un bloque, que estemos muy unidos, que vayamos todos a una y bueno, con balón pues que ataquemos, que seamos verticales y que hagamos daño al rival.
Sí, muy contento. Al final son muchos años ya en la cantera y con el cariño especial que le tengo a este club, para mí esto ha sido un orgullo, la verdad. Ya hace 2 años iba a algún calentamiento con Pepe y con Philip, ya para mí eso era una pasada. Más porque venía ya de juveniles tal, y para mí ir ya al Estadio La Cerámica y hacer un calentamiento, para mí ya era un sueño. Lo acompañé el año pasado con muchos partidos gracias al míster que me llevó convocado, y ya cuando me confirmaron que venía esta pretemporada y ayer me confirmaron que iba a jugar, pues imagínate, para mí ya en casa saltando de alegría y muy contentos, la verdad. A mi madre y a mi padre los primeros, siempre me han acompañado en todo, siempre serán los primeros a los que les cuente lo mejor que me vaya. Mi madre se emociona un poco y mi padre ya diciéndome, portería cero. Al final son reacciones que hacen todos los padres, supongo. Sí, al final todo lo que sea poder entrenar con ellos, que esto es el más alto nivel, el nivel Champions. Al final entrenar con entrenadores como Borja, como Marcelino y tal, esto te hacen pues ver esas pequeñas cosas que tú a lo mejor hacías inconscientemente. Ellos te lo corrigen, que tú a lo mejor pensabas que era, que decías, hostia, pues a lo mejor no es tanto. Pero lo corriges y te das cuenta que eso es la excelencia que piden aquí.
Pues hem escoltat a Moleiro i a Rubén Gómez. Un és l'interior que va debutar l'altre dia en el Villarreal i l'altre és el tercer porter que també Susana va debutar en el Villarreal.
5 dies estan entrenant, eh?
Ja porten 5 dies en Suïssa.
Territori suís. Però jo no te contenci en molt d'ànim, eh? Que note que tenen molt d'ànim o molt d'empuje, eh?
Sí, a veure, també hi ha que dir que aquestes declaracions són després del partit, però a veure, òbviament, claro que quan debutes en el Villarreal pues tens moltíssima il·lusió.
I molta força. Arribem a les 2 del migdia, alguna coseta més?
No, de moment avui ja hem acabat.
Bueno, ja n'hem donat bueno, una que no haurem volgut donar, l'hem tinguda que donar no quedava més remei, en fi, esperem que...
Que demà la cosa millore.
Segur que sí. Bé, pues arribada així, fins demà. A les 12 estarem a cinto justes.